9 Sa Pobla.
Amb aquest apunt hem arribat a les 12 i 4 minuts amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Famílies i treballadors de Geriàtric de Sant Lluís han sortit al carrer a exigir millors condicions pels seus familiars, usuaris de la residència geriàtrica. Un centenar de persones aplegades aquest dilluns a les portes del centre van donar visibilitat a un malestar creixent per sa manca de recursos i ses repercussions directes que tenen cap a l'atenció dels avis i àvies. Fa setmanes que els familiars van alçar la veu i sa cosa no millora. Amb l'ampliació de Geriàtric i el nombre d'usuaris, els recursos queden curts, no hi ha prou professionals i els que ja fan el que poden. Amb càntics i pancartes van exigir respostes, però sobretot solucions. Amb la seva veu comencem avui el Dia Menorca.
Abans els hi feien activitats, els tenien en moviment, tenien una qualitat de vida, una dignitat. Estem xerrant de persones. Sembla que ara tot va per nombres, no? Ràtio, com que es respecta la ràtio mínima, doncs sembla que ja està.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvinguda.
Comença l'espectacle ara.
Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Batres Ràdio. Avui és dimarts, és 18 de novembre. És Dia Europeu per a la protecció dels fiets i fietes de l'explotació sexual i Dia Internacional de l'Art Islàmic. En Jordi Fàbregas és el control tècnic amb aquesta música espectacular que ens fa cada dia i ens la regala, eh? Escolta'm, que ens la regala, eh? La seva cabreta.
C'est la même première amour ou amour de toute une vie. On aime aussi fort et c'est la même thérapie.
Pere Gibert, com estàs? Molt bon dia, company.
Bon dia.
Com va, so? Va tot
molt bé,
avui dimarts?
I vosaltres com esteu? Què us
bueno,
passa?
Bueno, en Excel Camarasa i jo estem amb el Dia Internacional de
l'Al·lèrgia.
L'Al·lèrgia, sí, no? Un cop. Com estàs, company?
Molt carregat.
Molt carregat. Estem...
Molt.
Sí, som uns quants, eh?
Sí?
Sí,
val.
Sí, jo crec que sí. Per què? Tu et tens controlat, per què?
No.
O sigui, a mi em va agafar l'al·lèrgia i després...
Això és la nostra vida.
Bienvenidos a Corazón, Corazón.
Sí, jo ahir a les 6:30, després de que
jo
va
aproximadament
ploure,
també, però perquè vaig estar trastejant roba.
Tu vas trastejar, clar, sa pols.
Dedueixo.
Dedueixes.
Però m'he pres pastilla, m'he pres pastilla, eh?
Tu sí, eh?
Però segueixo igual.
Jo no m'he pres res. Tu no et pateixes d'al·lèrgies?
Sí, però estic bé avui.
Ah, vostès bé?
Tinc el dia...
Tens un altre...
És que jo confonc l'al·lèrgia amb el refredat, eh?
Ah,
confon,
si està refredat ja pots anar tirant, eh?
Eh?
Si pos, que si està refredat pots anar tirant,
és que no ho sé.
Ah, no ho sabem.
Ho confonc.
I deu, val, perfecte. Jo és al·lèrgia, segur.
Val, doncs bé. Tens el diagnòstic, llavors pots tenir la solució, si vols, eh?
Sí, m'he pres un cafè.
Perfecte.
Què et sembla?
No sé com no se te'n van els morts.
Que estic d'acord. Tenim un telèfon, un WhatsApp, aquí al Dia Menorca. Si tu també tens al·lèrgia, ens vols explicar a quina hora exacta del dia d'ahir va començar, o si t'ha començat avui, si tens qualque remei d'aquests que ens puguin fer
casolans
ús, servei. Aquest és el nostre telèfon.
I això anirà molt bé.
628-746-986.
Una altra vegada.
628-746-986.
Avui en el programa, Pere.
Avui parlarem amb la consellera de Benestar Social del Consell Insular de Menorca, Ana Carmen Reinés, i amb el CEO de l'empresa nàutica Sasga Jocs, en José Luis Sastre, qui recentment ha estat guardonat amb el Premi Especial a la Trajectòria Empresarial 2025, atorgat per la patronal CAEP. Avui és dimarts, per tant, saludarem el nostre genealogista de capçalera, Antoni Tudurí, amb la seva secció, Ses Cosetes d'en Tudurí.
I aquest és el menú que tenim preparat des d'ara i fins la una en directe al Dia Menorca. Esperem que t'agradi i, mentrestant, abans d'entrar en matèria, anem a veure les notícies que per això ens acompanyen. Excel, que me... I que... Què fas? M'has apretat un botó que no tocava. Volies tossir. Tos, sí. Espera, que tancam micròfon. Espera.
Ja estic.
Aclarit? Sí?
Avui no arribeu al final,
Ho intentarem.
Sí, avui estem fatal aquí en el Dia Menorca.
Això anirà molt bé.
Anirà com anirà. Que el farem.
¿Qué te parece a ti? ¿Cómo están las cosas?
Bé, estan bé. Rellem i parlam de...
Sí, no sé què diu.
De la manifestació que va haver-hi aquest dilluns a Sant Lluís, a les portes del geriàtric.
Sí, va plegar un centenar de familiars, d'usuaris i també de treballadors d'aquesta residència per denunciar la mala gestió que asseguren fa Serveo, que és l'empresa... que és l'empresa que des del març passat té la concessió del servei. Sentim la única, hores d'ara, infermera del centre, és Encarna Mínguez.
Enfermera, soy la única, con 46 usuarios. Deberían de haber dos. Falta en lavandería una persona porque no da abasto. Se acumula la ropa sin lavar.
A més de la manca de personal, que es tradueix en una pitjor atenció al resident, també protesten per la falta d'infraestructures, com els banys adaptats amb grues o les zones comunes. A l'acte s'han pogut veure pancartes amb lemes com "menys discursos, més recursos" o "el geriàtric és un servei, no un negoci". Les protestes també es van dirigir sobretot a l'empresa gestora, però també acusen l'Ajuntament de Sant Lluís d'haver fet els plecs de la concessió al mínim legalment exigible, sense tenir en compte el grau de dependència dels usuaris. D'altres qüestions que marquen l'actualitat, els usuaris de la rampa del port de Ciutadella podran finalment accedir a un amarrament temporal o bé fer ús de la rampa de Cal en Bosch, que recordem és de gestió privada, de manera gratuïta durant els pròxims 5 mesos. Són les principals alternatives que ha habilitat el govern mentre donin les obres del pont de la Colàrsega que deixen inoperativa la rampa del port. Ho ha anunciat avui de matí el conseller de la Mae Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, al ple del Parlament.
Invierten ya amarres suficientes en el puerto. Y la CAP de Ports nos informó que todos los usuarios del puerto de Ciutadella que utilizan la rampa y que, culpa de las obras, no pueden utilizar la rampa, pueden disponer de amarre en el mar permanente durante los 5 meses que dure las obras. La otra opción es que, por escrito, la empresa concesionaria de Cal en Bosch ha ofrecido el varadero de Cal en Bosch y, por tanto, hay disponibilidad de este varadero de común acuerdo y de forma gratuïta con el concessionario.
Els usuaris havien protestat per la manca d'alternatives i la impossibilitat d'usar les barques particulars mentre duressin les obres del pont de la Colàrsega. I l'oposició de l'Alió, atenció, reclama que s'obri una investigació per la tramitació d'una llicència d'obres que qualifiquen de dubtosa. PSOE i Avançam demanen la creació d'una comissió d'investigació sobre la construcció d'un habitatge al carrer Ciutadella que ocupa tota la vorera i part del vial, denunciant que fa 6 anys que adverteixen de possibles irregularitats urbanístiques sense que l'Ajuntament hagi respost mai, diuen, les seves peticions. Entre 2019 i 2021 han presentat 3 escrits i després també una denúncia formal al consistori que tampoc no ha obtingut mai resposta. Ara defensen una moció conjunta per mirar d'esclarir si s'han produït irregularitats. Sentim Víctor Ferrer, regidor d'Avançam.
6 anys sense revisar la llicència, 6 anys sense revisar el procediment, 6 anys de silenci. I es balla, en canvi, a mirar cap a una altra banda. Per això, ara exigim una comissió d'investigació per conèixer tota la veritat i que la ciutadania tingui tota la informació de lo que està passant dalt l'Ajuntament.
I Toni Mir, portaveu del PSOE, que també lamenta la inacció del consistori.
Que l'Ajuntament ha de ser el primer que ara fer prevaleixer la igualtat a tots els laurencs davant els fets urbanístics del poble de Lloc, que per desgràcia ja duim molts exemples que s'estan deteriorant. Després, molt important, que l'Ajuntament ha de respondre a les queixes, no pot esperar 6 anys, i per acabar demanar la figura de l'inspector d'obres.
Una moció que es debatrà en el proper plenari municipal del 2 de desembre.
Aquestes seran algunes de les informacions a les 2:30 més. Alguna altra cosa en què estigués fent feina?
Doncs parlarem de Rafal Rubí un dia més, perquè avui la polèmica ha arribat també al Parlament, on el govern, podem dir que tanca files amb el Consell i avala que es finalitzi l'enllaç a doble nivell al marge de l'opinió tant de l'UNESCO com del Ministeri de Cultura.
I d'aquí una estona més. Gràcies, company.
Que vagi bé.
Gràcies.
El mal tens bona cara, bona ria. No tinc dona, no tinc feina, però sí un rock and roll. Apag l'interruptor i és hora de canviar el xip. I com flip avui a concert, no sé d'aquí, però m'és igual. I al final... Ja...
Des de que me vacun no tinc que escatar-los tan fort.
Sense ses mans, és quan fas balanç, de ser jove fa sasa.
Balanç meteorològic, que com va ploure ahir, molt de litros, es Mercadal, també a Ciutadella, i a més amb imatges impressionals que es van veure pel nord de Menorca, amb caps de fibló, precioses imatges que hem pogut veure per IB3 Televisió i que també corren per internet d'aquests caps de fibló, sobretot al nord de l'illa. Què ens espera per la resta de la jornada, Pere? Baixen temperatures, fa fred.
S'ha notat avui matí, aquesta baixada de les temperatures, que oscil·laran avui entre els 13 graus de mínima i els 17 de màxima. L'Agència Estatal de Meteorologia preveu per avui un dia de cel tapat amb presència de nuvolats que poden provocar algun ruixat ocasional. Vent moderat de tramuntana amb algunes ràfegues fortes fins al capvespre. I atenció a la mà perquè hi ha avís groc actiu per fenòmens costaners fins les 8.
Ui, frío, sí, sí.
Frío, sí, i tenim vent també avui per Menorca. Alerta aquesta setmana perquè venen pluges, sobretot dijous, divendres, quan s'espera que caigui més aigua, però sempre màxima precaució per aquests dies de baixada de temperatures, de vent i d'aigua. Nosaltres ara fem una aturadeta quan són les 12:17 i seguim.
Ara tornem.
TV3 Ràdio és Dial.
A Silmé estem creixent i volem que formis part del nostre equip. Cercant professionals de programació i tècnics de sistemes. Persones amb ganes de treballar, d'innovar i créixer en nosaltres. Consulta les bases a l'apartat Ofertes de treball del nostre web silme.es. Tens temps per enviar la teva sol·licitud fins al 23 de novembre de 2025. No perdis aquesta oportunitat. Uneix-te a Silmé.
El dia Menorca, fet a casa.
El Consell Insular de Menorca, a través del Departament de Benestar Social, ha presentat avui matí en roda de premsa les millores que té previstes durant els pròxims mesos a les instal·lacions dels diferents clubs de jubilats de l'illa.
I és que els clubs de jubilats són molt importants dins la societat. Es tracta d'espais comunitaris especialment dissenyats per fomentar una vida activa i compromesa de les persones majors, on s'ofereixen activitats que van des de jocs de taula, manualitats, classes de gimnàsia i actes culturals. Tenim comunicació amb la Carmen Reina, consellera de Benestar Social del Consell Insular de Menorca. Consellera, com va? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quines són les millores anunciades i a quins clubs de jubilats es faran?
Bueno, dins del conveni que tenim amb la federació, hem fet un increment en guany que va passar de 150.000 euros a 375.000 euros i 700, hi ha 300.000 que estan destinats a activitats d'envelliment actiu, prevenció de dependència, promoció de la salut, programes intergeneracionals, cultura, esport, i en aquest cas doncs, s'han impulsat noves activitats, com per exemple algunes que han servit per enfortir els vincles de jubilats de Silla, i d'altres de caire solidari que ha contribuït doncs, a viure experiències inolvidables, com ha estat els concerts solidaris que s'han ofert a diferents residències de l'Hospital de Menorca. Altres activitats, gimnàsia, pilates, ioga, tallers culturals, també fan grups de lectura i jocs socials, activitats i tallers especialitzats que són més de caire cognitius, de memòria, benestar emocional. I això és una part del conveni. I després, com a novetat que ha tingut enguany aquest conveni, és que s'ha posat per primera vegada una partida específica i significativa per a la millora d'espais. Aquesta partida és de 75.000 euros i va destinada doncs, exclusivament a inversions en els clubs per millorar infraestructura, renovar equipament i actualitzar l'immobiliari per modernitzar els locals. I aquestes ajudes s'han doncs, destinat a tots els clubs de jubilats que ho han demanat. De fet, cada un dels clubs de jubilats que hi ha a Menorca, 11, han rebut una part del finançament i són necessitats que ells mateixos doncs, han detectat, que ells han sol·licitat i han valorat quines eren les actuacions que s'havien de finançar.
Per exemple, pintar la façana del Club Democràtic de Ciutadella, climatitzar el local del Club de Vassall o instal·lar mobiliari, fixar una porta de seguretat a Espema, instal·lació d'equips informàtics com impressores a l'O, ferreries, es Mercadal, es Migjorn Gran i comprar béns mobiliaris a diferents, com diferents tipus de cadires. Bé, material necessari per ses activitats que fan tant els clubs de jubilats tan importants com ara aquesta prevenció a la dependència, no?, que alguns tenen instal·lacions antigues que cal millorar, d'altres necessiten més activitats per tal de fomentar tota aquesta vida activa que fa que els nostres majors tinguin una qualitat de vida molt més bona. Cada vegada tenim majors més grans a la nostra societat i necessiten de més activitats per reforçar la vida en comunitat i per prevenir aquesta dependència, no, consellera?
Sí, així és. La veritat és que bueno, de tots és conegut que cada vegada la població està més envaïda. Nosaltres, des del Departament de Benestar Social, tenim una aposta ferma per seguir treballant i impulsant l'envelliment actiu, considerant que cada euro que s'inverteixi en els nostres majors és una inversió de futur, i la veritat és que també estem molt agraïts amb els clubs de jubilats perquè fan una gran labor social, arriben on des de les administracions no podem arribar, i crec que és important pues, donar recolzament a la federació i als clubs, perquè és important la feina que fan de participació, de convivència i de tenir un envelliment actiu, saludable i compartit.
Consellera, l'actualitat comanda arrelant d'aquesta prevenció de la dependència i justament aquest dilluns un centenar de familiars i treballadors de geriàtric de Sant Lluís, on hi viuen usuaris ja, on tenen un grau de dependència i que tenen que estar ja visquent i en unes instal·lacions adequades, com és el cas d'un geriàtric, demanen una millor atenció als usuaris per aquesta manca de recursos. Com a Consell Insular de Menorca, poden donar resposta a aquesta problemàtica desmunicipalitzada al municipi de Sant Lluís?
Bueno, nosaltres com a Consell Insular, tot i que el geriàtric està gestionat per l'Ajuntament, però hem estat pendents en tot moment, hem volgut conèixer i ens hem preocupat per la situació que estaven passant les famílies i els residents. Hem mantingut reunions també amb les famílies per conèixer de primera mà el seu malestar i també amb el personal de l'Ajuntament, tant de serveis socials com també després també hem mantingut reunions amb el personal de geriàtric. Nosaltres des del Consell creiem que s'ha d'actuar. Realment ens preocupa l'atenció de la gent gran, dels residents de geriàtric, i el que han posat en marxa doncs, ha estat la inspecció, que com a administració competent, i hem realitzat ja visites en el geriàtric, ens hem reunit també amb el personal i ara en aquest moment s'està elaborant un informe per concloure quines mesures s'han d'impulsar per garantir la protecció i l'atenció dels usuaris, tot i que també estem en contacte amb l'Ajuntament, qui també ha manifestat que en el cas de que així sigui necessari i s'informe ho desitgi, pues, s'implementarà la dotació econòmica del contracte per incorporar més personal i reforçar el servei. Però bueno, també hi ha altres mesures que no només depenen del personal, sinó que són situacions a lo millor que s'haurà d'incidir un poc més, perquè el que sí que s'ha pogut avançar i comprovar que efectivament existeix un problema d'espai. El projecte de geriàtric que es va licitar el 2022 no va dimensionar adequadament aquests espais comuns. Aquests espais són els mateixos que van de l'ampliació de les 20 places i bueno, estem xerrant amb l'Ajuntament d'avant si hi ha qualque manera que es pugui planificar per subsanar aquesta deficiència. Mm-hmm.
Per tant, hi ha diferents mesures en marxa. Hi hauria aquesta possibilitat d'una major dotació econòmica per tal de poder també tenir més personal. Al final, sempre hem ratllat, no?, de donar resposta a la gran demanda que hi ha tant a Sant Lluís com a la resta de Menorca com a la resta d'Espanya. Al final, problemàtica d'espai en els geriàtrics és un fet que n'hem ratllat durant molts anys, però també hem de posar damunt de la taula aquesta problemàtica per aconseguir i per tenir personal que pugui atendre els nostres majors, perquè tenen moltes necessitats i es necessiten de moltes mans, així com d'un espai adequat per poder cuidar de totes les dependències que puguin tenir aquestes persones.
Sí, com tu bé dius, la manca de personal també és un altre dels problemes que ens ocupa i ens preocupa. També estem mirant de fer feina per mirar de captar i fidelitzar també més personal. Crec que és molt important tenir bons professionals que puguin donar una atenció digna en el resident, i això és una de les altres tasques i reptes que tenim per davant. Mm-hmm.
Per exemple, en el geriàtric del Consell Amó, allà també hi ha llista d'espera en aquests moments.
En el geriàtric d'Amó, de llista d'espera d'usuaris.
D'usuaris, mm-hmm.
Bueno, tots sabem que també hi ha una llista d'espera important per entrar en els geriàtrics, però sí que van fer un cribat nosaltres de la nostra llista d'espera del Consell, i sí que quan actualitzes aquesta llista d'espera, la veritat és que van tenir una grata sorpresa, i és que realment de 390 persones que hi havia en llista d'espera, quan vas telefonar personalment els disposava si en aquest moment estarien interessats en una plaça de residència, pues, ens van quedar en 120 persones que realment estarien interessats. Per tant, bueno, és important també dur al dia aquesta informació per no crear falses expectatives. I bueno, està clar que cada vegada la gent és més dependent i que s'ha de seguir fer feina per tenir aquests recursos residencials que finalment s'hauran de destinar a les persones més dependents, que actualment ja és de grau 3 i uns 85-90 punts, i el que també estem fent feina és en posar en marxa altres recursos que han d'anar de forma paral·lela, com pot ser un SAT insular d'alta intensitat, teleassistència, i altres serveis que també són necessaris millorar i incrementar, perquè, com bé has comentat, cada vegada la població està més envaïda i jo crec que els nostres majors se mereixen poder envair on vulguin i amb la millor atenció possible.
En aquests moments hi ha 3 residències geriàtriques que estan en construcció a Menorca. Hi haurà prou personal per poder atendre i cobrir els llocs de feina?
Abans fàcil no serà, però som optimistes i estem fent feina per incrementar també perfils professionals, per millorar les condicions de treball i altres accions que jo crec que sí que permetran. De fet, vull dir, jo crec que no ho han de posar en dubte, sinó que ho han d'aconseguir posar en marxa aquestes residències tan desitjades i que la gent de Menorca pues, necessita.
Consellera, també un altre dels casos que hem conegut en els darrers dies és a Ciutadella. Sabem que és competència municipal, però com a Consell Insular, quina valoració en fa de la decisió d'oferir en el govern una parcel·la a la zona de Somblanc per construir una residència nova, perquè un cop traslladats els residents es pugui fer la reforma i ampliació de l'edifici on hi ha ubicada la residència actual?
Pues, la veritat és que va ser una notícia que ens va agafar per sorpresa. De fet, nosaltres tenim en el pressupost els doblers reservats i destinats per a aquesta reforma i no bueno, desconec en profunditat quina ha estat la decisió, però bueno, jo l'únic que puc dir a nivell d'opinió personal és que això implicarà un temps que s'allargaran els temps es podrà disposar d'unes instal·lacions adequades, perquè tots sabem que fer un nou geriàtric pues, dur molt de temps i crec que el millor arranjar i reformar podria ser un punt inicial. Sí que es ve que se fa complicat quan hi ha residents poder fer aquestes actuacions. De fet, nosaltres, en el cas de la residència de Mo, també estem en un cas similar i aprofitant que podem tenir una residència nova, com és Santiago, per poder traslladar en els usuaris i després realment poder fer una reforma en profunditat. Però desconec concretament el cas de Ciutadella, quines necessitats de reforma són, en cas nostre és una reforma integral i en aquell cas desconec i per tant no tinc una opinió real ni conec quin ha estat els motius que els ha fet prendre aquesta decisió.
Idò, consellera, li agraïm, com sempre, que hagi tès la telefonada del dia a Menorca. I bé, recordar que des del Departament de Benestar Social aquesta feina i aquestes millores que s'han presentat avui en roda de premsa per les instal·lacions dels diferents clubs de jubilat de Lleida tenen aquest objectiu, que és el que relleem en directe avui amb la consellera, que és gaudir de que les persones majors puguin gaudir d'unes condicions dignes, tant pel que fa als espais on es reuneixen com els recursos que també necessiten per al seu dia a dia. Consellera, que vagi molt bé. Gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
El dia Menorca. We'll be right back.
Les 12:33 minuts, seguim en directe al Dia Menorca i ara canviant de tema, Pere.
Sí, els Premis CAEP Empresari de l'Any han reconegut enguany la trajectòria de l'empresari menorquí José Luis Sastre, CEO de Sasga Yachts, una empresa amb més de 60 anys d'història i que ha sabut posar Menorca en el mapa nàutic mundial.
L'aventura d'aquesta empresa familiar va començar per allà del 1978, quan en Juan Sastre Bernat va fundar Artilleros Menorca per a construir una gamma de creuers a partir dels tradicionals llaüts menorquins. Tot va començar en unes petites instal·lacions a Mo, que any rere any han anat creixent. Actualment segueix amb el llegat d'en Juan Sastre el seu fill, el director general i CEO de Sasga Yachts, José Luis Lastre. Molt bon dia, Sastre, perdona, com va?
Molt bé, molt bon dia, gràcies.
Bueno, enhorabona per aquest reconeixement de fa uns dies, aquest reconeixement que justament el que fa és reconèixer l'esforç de tot tants anys de feina, que no és fàcil d'aconseguir això.
No, realment és una cosa que crec que és molt important reconèixer una trajectòria de molts anys i de molta gent que fa feina amb aquest projecte. Hi ha hagut gent que ho ha impulsat, però sempre hi ha hagut moltíssima gent que també ho ha recolzat durant tots aquests anys.
No és feina fàcil aconseguir que un negoci funcioni. Quin creus que és el secret del vostre èxit?
Bueno, el secret és aguantar molt, perquè en tant d'anys hem tingut moltes èpoques bones i moltes de dolentes, i és constància, tenir idees clares cap on vas i tenir un equip que estigui amb tu. Això és important.
I això és el que teu pare devia tenir també molt clar, no?, quan va començar.
Sí, ell sobretot era una persona que tenia molt de caràcter i aguantava el mal temps en facilitat, no?, que és molt important.
Com comença tot plegat? Quan arriba ton pare a Menorca? Quan decideix muntar aquests artilleros a Menorca?
Bueno, mon pare, de jovenet sempre va ser molt emprenedor i va muntar diversos negocis diferents. I un dels negocis que va muntar va ser una nàutica, que en aquell moment es deia Motonàutica Basilio, en referència al nostre avi, que era Basilio. I es dedicava a vendre, a part de barquetes petites, també venia llaüts. I venia llaüts d'un mestre d'aixa local, que quan es va jubilar, mon pare va decidir muntar ell el seu propi estiller. I va ser aquest començament de l'any 78, ja fa 48 anys.
Astilleros, que jo deia artilleros, que m'he equivocat aquí, coses del subconscient. Astilleros, important aquest matís, disculpa. I què fa aquest producte únic, com en el cas del teu pare, no?, que va construir una gamma d'embarcacions de gran eslora a partir d'un llaüt menorquí? Això és un segell totalment propi.
Sí, sí, l'origen era el llaüt menorquí tradicional de pescador i el tema va ser anar creixent amb eslores. En aquells moments un barco de pescadors feia 5 o 6 metres i ell va anar augmentant d'eslora i a mesura que muntava eslora també va anar modificant la forma d'escasco, perquè no és el mateix un barco de 6 metres que un barco de 10. I a més, també ho van adaptant en aquella època a barcos de més velocitat, que fossin un poc més còmodos, i va ser una primera evolució de lo que és el llaüt tradicional. I va ser un canvi importantíssim, no només en disseny, sinó també que en obrir mercats.
Clar, és el que anava a dir, tots aquests canvis i aquests anar augmentant les eslores i anar modificant totes aquestes embarcacions anaven de la mà d'una expansió en el sector nàutic internacional.
Sí. Sí, el començament va ser Balears, Catalunya i Balears, després van començar de França, fins que un any van anar a Salon de Düsseldorf, que va ser un poc l'expansió internacional més important. També van anar a Dubai, que era un altre salon també relevant en aquella època, que en canvi Dubai no va ser una zona d'expansió degut a aquest tipus de clientela, era molt diferent, no, gent que no sabia navegar en aquella època i tenia poca tradició. En canvi a Düsseldorf sí que va ser una expansió molt important, perquè van vendre molt de barcos a Holanda i que encara naveguen per allà, que encara quan hi vas i veus pels canals d'Amsterdam encara te trobes 20 i alguna cosa llaüts nostres que naveguen per allà. Sí, que és una cosa curiosa.
Mira, sí.
I va ser el començament d'una etapa nova.
Mm-hmm. En quin moment et poses tu al capdavant de l'empresa, José Luis?
Jo l'any 2000 mon pare es va jubilar. Jo tenia una assessoria fiscal, perquè com molta gent jove, pues, quan ton pare té un negoci tu vols fer una cosa diferent, i jo vaig actuar així, i vaig muntar el meu propi negoci l'any 94, una assessoria que es deia Magonis, assessors, i l'any 2000 ell es va jubilar i em va comentar que voldria que jo continués dirigint l'empresa. Ja hi havia un germà meu fent feina allà, un germà petit, en Xisco, en Juan Francisco, i jo em vaig incorporar l'any 2000. I ell va fer espais de jubilats, cosa que va ser algo un poc extraordinari, perquè era una persona molt, molt llançada i molt de caràcter, i jo pensava que no et jubilarà, però ho va fer.
Al final ho va fer.
Ho va fer, sí, ho va fer.
I et vas quedar molt sorprès amb la notícia, o de passar d'una assessoria fiscal, supos que coneixia, ja coneixies, perquè de petit devies estar moltes hores per allà acompanyant el pare, no?
Sí, jo tota la vida hem estat nosaltres, era un tema de conversació habitual, i després també mon pare... Nosaltres sempre estem molt vinculats a la nàutica, i tant nàutica de motor com de vela. Mon pare va ser president del Club Marítim de Mó. En aquella època jo tenia 8 anys i ja navegava amb òptimis, i bueno, tota la meva vida he navegat, i la tradició nàutica de la família ha estat sempre sortir cap de setmanes en llaüt o en bot, i viure de vora la mà, fer la volta a silla. O sigui, hem pogut viure aquesta època de jovenets, i clar, no era res nou aquest canvi.
Un canvi que va significar l'inici d'aquesta nova etapa al capdavant d'aquesta empresa que va fundar el seu pare. Com canvia a partir de que tu agafes les regnes de l'empresa familiar? Incorpores noves embarcacions?
Bueno, aquell va ser un moment de molt de canvis, perquè també ens vam canviar de fàbrica. Vam passar d'una fàbrica que estava... Primer abans estàvem a Mó, Polígono de Mó, vam passar a Castell, i des de Castell vam passar a Sant Lluís, on vam construir instal·lacions noves. En aquell moment encara el polígono no tenia ni carrers, quan van fer la nau, i no hi havia electricitat, van tenir que comprar dos generadors molt potents per funcionar, i van començar allà pensant que només el fet de canvi de nau ja significaria un canvi d'empresa i de funcionament i d'eficiència. I van veure que no, que el canvi no implicava res més, que tenia més espai, però tenien que canviar sistemes de producció. I en aquell moment, pues, com fa la gent jove, pues, el que vol és descobrir món, i jo vaig transformar molt dels processos que teníem allà, i van començar a produir d'una forma més industrial, menys artesanal, però mantinguent l'essència dels barcos, però fent que poguessin produir molt més en menys temps. I allà l'estia va començar a créixer, i creixíem un 30, un 40, 50% cada any. I vam passar de facturar de 10 milions a facturar quasi 30 en 4 anys.
Això canvia totalment tot, l'expansió i aquest creixement.
Sí, van començar a obrir més mercats també internacionalment. Van començar a vendre molt a Itàlia, a França, a Croàcia, a part d'Espanya, i després qualque barco als Estats Units, que va vendre 8 o 9 als Estats Units. O sigui, van començar a obrir molt de mercats. Sí.
I actualment com està tot aquest sector nàutic? Perquè també, des que estàs tu al capdavant, n'has vist passar qualcunes d'importants ja.
Bueno, des de l'any 2000 a l'any 2025 que estem, ha plogut molt.
Ha plogut molt, anava a dir. Sí. Des d'aquesta expansió han vingut algunes de crisis que imagino que també heu notat.
El 2008 va ser un any molt dur. Del 2008 al 2010-11 van ser anys molt durs. De fet, el sector nàutic espanyol es va reduir 90%. Van desaparèixer d'estilles que n'hi havia 111, van quedar 3 o 4. O sigui, va ser una crisi molt forta. També, com que era una crisi molt... Era també una època que l'any 2007 molt bona, i també molt immobiliària, i que la tenia molt de clients que venien també del sector immobiliari, perquè en aquell moment molta gent guanyava doblers i els gastava en barcos. I en el moment que el sector immobiliari va caure, va explotar, se va dur darrere molts dels sectors, i el nàutic va ser un.
Clar, el sector nàutic se'n va anar totalment darrere, perquè al final no deixa de ser per les persones amb un nivell adquisitiu, per també un plaer que puguin tenir, i per tant, clar, si hi ha una crisi econòmica tan gran com la que hi va haver, el sector nàutic automàticament va darrere.
Sí, és una cosa que és prescindible. I els que tenen barco el mantenen, i els que no el tenen no el compren. Diuen, ja vendran èpoques millores. O sigui, no, és un sector cíclic. Quan les coses van bé, però quan no van bé, ho nota molt, també.
I com es recupera després aquest sector d'un cop com va ser el del 2008 i que també d'una crisi sanitària que també imagino que vau notar, com va ser la Covid?
Sí, bé, de la crisi de l'any 2008, de fet el sector no s'ha recuperat, això és el cert, perquè no s'han tornat molt tots els estiliers que van desaparèixer. A Espanya se matriculaven quasi 15.000 barcos, i actualment estem a 5.000, o sigui que una gran part del sector no es va recuperar. El que passa és que els que vam permanèixer allà estem encara funcionant, i bueno, t'han dut moltes lliçons d'aquests moments, no? T'han dut lliçons sobretot que aquesta resiliència que avui en dia comentam és un terme que dins el sector està molt emprat, perquè és qui no en té... hi ha moments molt dolents i molt durs, i hi ha que aguantar. I per aguantar tens que funcionar sempre a poc a poc, i ensenyar, i tinguent coses ben planificades, i no basta.
Aquesta aguantar i aquesta constància de ton pare, no?, que m'ho comentaves també, sí, en els principis, aquest llegat que continua vigent a dia d'avui.
Sí, sí, de fet, jo crec que molts dels valors que ell va impulsar en el seu moment els mantenim igualment, perquè estem a aguantar, a tenir un criteri propi i tenir molt clar quin rumbo agafes. Això és una cosa que és un terme nàutic, però que no pot ser més cert. Has de tenir molt clar on hi ha el nord i cap on has d'anar, perquè si no és fàcil que perdis... De fet, cada any sabeu molt d'estillers petitons que obren, que no tenen uns criteris molt clars i acaben desapareixent. Això en el Salón de Can, que és un salón que anem des de fa 20 anys, estem sempre ubicats a un pantalan, on de prop sempre se mos col·loquen estillers nous. I amb aquests darrers 15 anys que des de que tenim els gaiats, pues veus que els vecins van canviant contínuament, i van apareixent de nou, desapareix un... O sigui, és un sector que construir barcos i vendre-los no és fàcil.
No és fàcil, no. Costa, per tant, de mantenir. Les empreses tenen molta rotació, sí, no? Que comencen, acaben, també tanquen i venen de, sí, noves. Sí. Dintre de tot això, les innovacions tecnològiques, també imagino que ho tens damunt de la taula, no? Perquè, sí, estem ja ratllant en tots els àmbits i a tots els sectors de la incorporació, de la transició a l'energia elèctrica en el sector, sí, nàutic. Es preveu per part d'Europa que en els pròxims anys més del 30% de les noves embarcacions ja han de ser de proporció elèctrica o híbrida. En el vostre cas, com hi feu feina amb aquesta transició?
Nosaltres, tots els nostres barcos ja tenen solució de plaques solars. Plaques solars que no solen ser per navegar, sinó per dur tots els sistemes interiors, perquè un barco té cuina, com una cuina que pot tenir una casa, té aire condicionat, té potabilitzadora, té generador, té molts serveis que poden emprar-se amb plaques solars. Però el que és navegar els motors que siguin elèctrics encara queda molt. Queda molt perquè un barco necessita molta potència i també necessita seguretat, que si tens mal temps no pots estar dependent de que les bateries estiguin descarregades o no estiguin carregades o al motor li falta potència. I això és una tendència que jo crec que es anarà incorporant, però encara m'ho queden quants d'anys.
Encara queden uns quants anys, Si tots aquests processos són molt lents, perquè al final ha de garantir una embarcació, ha de poder garantir un temps, una seguretat i moltes qüestions que s'han de posar, sí, a l'hora de fer aquest canvi.
Sí. Jo crec que quan el sistema d'automòbil estigui totalment instaurat el tema elèctric, després ens arribarà a la nàutica en aquest nivell, en aquest tamany. Barco petit sí que hi ha elèctric ja, barco petitó, lanxes de 5 o 6 metres, però barcos de partir de 10, que són els nostres, els costarà encara un poquet més.
I del reconeixement de CAEP per l'empresa de SAS Gaiats, que és el que va destacar el jurat o que van destacar des de CAEP per tal de donar-vos aquest reconeixement de la vostra feina i de la vostra trajectòria?
Sí, bueno, va ser un poc una sorpresa, va ser una sorpresa molt important. El cert és que com a producte fem un barco que s'endú el nom de Menorca per tot el món. Venem a molt de països durant quasi 48 anys que ja estem fent feina, i tenim barcos des de la Patagònia, que tenim clients allà, al Japó, a Nova Zelanda, en tenim el Mar Negre, en tenim als Estats Units, en tenim a Califòrnia. O sigui, és un barco que ha estat una evolució d'algun clàssic nostre que tothom coneix, tothom reconeix, i que hagi pogut evolucionar i acomodar-se en els moments actuals, les necessitats actuals. Jo crec que reconeix això, aquesta evolució i el fet de mantenir-nos durant tant d'anys funcionant i duent el nom de Balears per al món. Jo crec que això és el reconeixement real.
Idò, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una estona i fer aquesta conversa a través de la ràdio, dels micròfons d'IB3 Ràdio, i que continueu sent bons ambaixadors del sector nàutic de Menorca arreu del món amb aquesta feina i aquest llegat de ton pare. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
I enhorabona, que vagi molt bé.
Seguiu amb nosaltres. Ara tornem.
IB3 Ràdio és informació.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. tenim una gran responsabilitat. Amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això, ens hem de vacunar contra la grip. Perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't. Vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, en temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
El Dia Menorca, fet a casa.
Ara em toca jo.
Atención. Oído parche.
Monsieur Lecoq.
I pollo sin cabeza.
Et toca, et toca.
Com ho sentiu? Adam, mira.
Ses cosetes.
Jo, que som d'Antoni Tudurí, he fet una feina que he perdut.
Que em toca?
Tenía negros los ojos.
Kiki.
Era su piel andarina.
Que tens els ulls negres, tu, Toni? Una muchacha. No, a xerro d'una muchacha. Toni Tudurí, bon dia!
Bon dia, Toni.
També estàs refredat i afònic.
Que mira com
ai,
tots.
Ai, com esteu.
Estem tots fatal, tots fatal.
Sí, com esteu.
Oh, quina veu.
En la vida de la llor.
Tot i així, cantant com sempre, eh?
I qui va néixer a la Llor?
Qui va néixer a la Llor?
Ah, sóc jo que ho pregunto.
Ah!
Molta gent.
Molta gent, però... Jo però... et diré... En Josep Mascaró Passarrius.
Diràs... Sí, senyora. Sí, senyora. Premio.
Premio. És que el Consell Premio. Insular fa uns dies que ha presentat un llibre de l'investigador Josep Mascaró Passarrius.
Bueno, investigador i de tot.
I de tot,
sí. Aquest home va fer de tot.
Historiador, cartògraf, arqueòleg, periodista, tot.
Sí, però també va ser guixaire, per exemple.
Mira.
I també va ser legionari. Tu sabies que va ser legionari?
No.
Idò, ell un germà seu.
Mira tu.
Quan tenia molt pocs anys, que acabada la guerra, es va apuntar a la legió, tu. I d'aquí ve precisament aquesta vessant seva de fer mapes, de cartògraf, perquè la legió, ell no va anar a pegar trets i desfilar com el seu germà, no. Ell va anar a parar al que es diria el departament cartogràfic de la legió Àfrica. I allà, autodidacte ell, pues, va aprendre com anaven aquestes coses. I d'aquí que tenim el primer mapa seriós que es va fer de Menorca, el va fer ell el de l'any 52-53. A base de què? Pues mira, entre altres, moltes altres feines, el que feia era anar a vendre coses a la pagesia, amb sabó, queviures, coses estranyes, no? I quan era allà, prenia bona nota dels noms de les tanques, el nom del lloc, per fer dibuixos dels taules i talallots i de més elements que veia, i així diu que va començar.
I va fer tantes coses que el Consell ha volgut fer aquest homenatge a través d'un llibre i nosaltres li hem volgut fer el nostre homenatge particular a través d'un estudi genealògic, no, Toni?
Bueno, més que genealògic, sí, aquí ho tenim bastant acalorit, aquest, perquè la part Passarrius ve de Lleida, part Lleida i part de Tarragona, eh? El seu, sa mare era Nafant, ni l'àvia, ni Ignasi Passarrius Borràs, que havia nascut a Barcelona, però son pare, Ignasi Passarrius Canyelles, havia nascut a Mó, i els pares d'ells, que eren el Passarrius Ferrer i na Jerònia Canyelles Mateu, era de Tarragona i ell de Lleida. Sí que un bon... I per part materna doncs, venia d'Esborràs, d'Esvinent, perdó, Vinent Fuixà, que eren del Castell, i la part Mascaró, sí que aquesta arriba fins al segle XVI, només a l'O. Son pare era Antoni Mascaró Rosselló, no? Que va néixer a l'O el 95 i va morir el 60, el 53 a la Llort.
I a què es dedicava son
jo
pare?
Jo tinc una... Ui, son pare va fer de tot també en aquesta vida, un esperit inquiet. Però el que jo el puc recordar, perquè tinc una imatge de quan era molt petit, que son pare anava pels diumenges i per les festes dels pobles amb una espècie d'atracció de fira que li deien la rata. I jo en tinc una imatge d'això, de jo tenir 5 anyets, poc antes d'aquell es morís.
Com era?
La rata consistia en una espècie de taula rodona, on hi havia, si no vaig errar, 48 foradets a la perifèria, i enmig hi havia una espècie de campana, com si fos una campana de formatge, que el que feia aquest bon home, en Antoni Mascaró Rosselló, era vendre una carteta d'aquelles, si jo me'n record, que hi havia per fer rifes de la cartes espanyoles, que són 4x12, 48, i quan tenia totes venudes a un preu determinat, preu baix, la gent agafava la carta, i cada una d'aquests foradets o d'aquest enfonys corresponia a una carta. Quan t'aixecava la campana aquesta, la rateta de color blanc, que dic, això me'n recordo, jo havia tenir 5 o 6 anys, com a molt, el que feia desorientada era anar-se'n cap un dels forats. I com que cada un dels forats tenia una... estava assignat a una carta determinada, si anava en rei de bastos, per exemple, qui tenia la mà, el rei de bastos guanyava. Cosetes que rifava ell, no eren doblers. Unes forquilles, uns ganivets, un pedaç de cuina, una cosa així. I d'això en té memòria, jo. Sí, sí.
I anava de poble en poble amb aquesta atracció. La mare, qui era la mare? D'on provenia?
Sí. La mare. La mare era na Fanny, Francisca Fanny Ventura de nom Passarrius Vinent. Els Passarrius aquest era d'aquests que us he dit, que venen de primer de Barcelona, després de Tarragona i de Lleida. Però per part de Vinent, era Vinent Garró, que no tenc clar on va néixer, ho tenim apuntat a la Llor, però em sembla que no era a la Llor, i que era filla d'en Josep Vinent Serra del Castell. I aquest Vinent Serra era fill d'en Joan Vinent Fuixà també del Castell. O sigui que té una cama bastant clara del Castell, una cama claríssima de l'O, i per part de mare una cama també que venia de Catalunya. Els Passarrius, aquests eren uns comerciants de teixits, que si no vaig errat estaven a la Ravaleta. No em feis dir en quina casa, però em sembla que... Ah, clar, és que tot ha canviat. Abans hi havia Tejidos Terrets, si no vaig errat, ja hi ha una altra cosa d'aquestes que venen. Ai, en Bremot.
En Bremot, ja és aquí.
En Bremot, que... Sí, que no està refredat, en Bremot.
No, ell està beníssim, en Bremot. Està meravellosament
Déu,
bé, cosa que nosaltres estem, no ho podem dir. Vas veure la fotografia que vaig penjar d'en Bremot amb tu? I tu amb en Bremot?
No.
No,
no, perquè jo no...
No tens això de les xarxes socials.
M'he esborrat de les xarxes.
I de la teva filla, sa filla sí que ho va veure, eh?
Ah, sí?
Sí, ens va encantar la fotografia que mos vas enviar.
Sí, bueno, que això, aquesta fotografia jo la cercava i no la trobava i me la va enviar una filla.
Idò. Ja li hem posat cara en en Bremot. Toni, que et milloris.
En Bremot de dalt era jo i en Bremot de baix, que era ell. De Llimpa, precisament. I Llimpa, precisament, va ser... Llimpa, el lloc de Llimpa va ser d'un Passarrius.
Mira.
I van comprar aquest Llimpa. Llimpa, Llimpet, i bueno, i més coses que podríem parlar, però ho deixarem per un altre dia, perquè veig que en Bremot no mos deixa viure, tu, no mos deixa viure.
I de seguim la setmana que ve, eh? I que et milloris aquest refredat que medusa.
Gràcies.
El teu és refredat, el meu és al·lèrgia, però el teu...
Molt pitjor.
Molt pitjor.
Cuida't, Toni.
Bueno, refredat.
Una forta abraçada.
Oh, cuida't el que pugui.
Plena de vitamina C.
Adéu.
Adéu.
De la mano del viento el campo al pasar, verdes praderas...
I on anem avui, Pere? Una exposició, Aló?
Sí, una exposició al convent de Sant Diego d'Aló, perquè estarà tota la setmana. Són 27 artistes i artesans de les Illes Balears que exposen aquesta mostra, un conjunt d'obres fetes a partir de residus plàstics abocats a la mà i a les nostres platges.
I això és tot, família. Demà tornem al Dia Menorca amb més coses. Adéu, Pere, que vagi molt bé.
Fins demà a les 12.
Adéu, Jordi, que vagi bé. Fins demà, família, aquí puntuals a les 12. Una abraçada a tot l'equip.
I love it!
Tus noches serenas, tu cielo estelar, eres un sueño al que quiero cantar. Y cuando me voy, sé que de volver a tus campos dorados, tu atardecer, porque en tu esencia aprendí a crecer. Ala, yo contigo quiero envejecer. Ala, yo donde el tiempo va lento, en tus plazas se guarda el momento, tus noches serenas, tu cielo estelar, eres un sueño.
Gracias.